A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Què ha passat entre la presentació d'aquell projecte de pressupost i el ple de demà? Moltes coses. Fonamentalment, sobre la taula hi havia un govern que volia ampliar el seu nombre o nombre de suports als pressupostos, i si pogués ser alguna cosa més per garantir-se una legislatura relativament tranquil·la, i per altra banda la possibilitat que des d'alguns grups de l'oposició, inclòs també el grup que s'incorporarà al govern, de poder fer una moció de censura. Bé, ahir s'assignava a primera hora del matí un compromís per la governabilitat de Sitges que, entre altres coses, contempla que aquest acord amb el Partit dels Socialistes permeti l'aprovació dels pressupostos municipals per l'any 2020. Permetre no és votar a favor, és permetre. Es pot permetre votar a favor, però es pot permetre també votar en abstenció. Assolir un acord programàtic que incorpori propostes del PSC al Pla d'Acció Municipal, com són l'emergència climàtica, la recuperació dels drets socials o el model econòmic, i, sobretot, el que ha cridat més l'atenció, òbviament, és aquest acord sobre assolir un acord per al cartipàs municipal que integri els regidors i regidores del Partit dels Socialistes de Catalunya, així com el regidor del grup municipal, Omar Galló, respectant l'acord assolit entre els grups municipals del govern actual amb aquesta formació política. En un termini màxim de 30 dies des de la signatura d'aquest compromís, o sigui, des d'ahir, en 30 dies, els acords anteriorment enumerats seran validats, si s'escau, per cadascuna de les assemblees dels grups municipals. I el que us dèiem aquest matí, a un dia del ple dels pressupostos, l'acord amb el PSC li permet al govern assegurar-se una estabilitat en la resta de legislatura a canvi d'haver d'enfrontar-se, almenys de moment, als que li critiquen en contundència que pacti amb els defensors del 155 per una banda, i per l'altra el que també s'ha fet evident aquests dies, que és la malfiança que Guanyem Sitges exposa davant d'un PSC que fins fa ben poc també formava part d'una estratègia de moció de censura i que ara compartirà responsabilitats de gestió. Per tant, l'acord tensa costures i això tampoc deu ser massa fàcil de gestionar. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Bé.
Bé. Bé, bé, bé.
Que sou dona de conviccions?
Sí, 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 sí.
Us ha posat a prova les conviccions el que es va signar ahir?
Mira, em preguntes com estic, estic bé, però la veritat és que he acabat quasi anant al metge perquè he passat unes setmanes i uns dies bastant d'usos de moltes negociacions i de molt d'estrès, i va tenir un mal d'estómac que no havia tingut mai a la vida, i em van dir: això és l'estrès i és el nerviosisme que portes a sobre. Però bé, sempre, de fet, sempre hem de pensar, has de tornar a la base, dir: a veure, per què he vingut jo aquí? Hem vingut a treballar per Sitges, no? Doncs fem el que calgui perquè s'aprovi un pressupost que nosaltres hem defensat moltíssim, perquè creiem que és un pressupost molt bo per Sitges, i que aquest pressupost el puguem portar a terme. Això, si hem vingut a treballar per Sitges, anem a fer que sigui possible treballar, perquè fins ara ens costava molt tirar les coses endavant.
Fins a quin punt aquest raonament, el qual de ben segur molts qui ens escoltin diran: doncs mira, és això.
Sí. També
ets alcalde per treballar per Sitges, etc. Fins a quin punt aquest raonament topa amb les conviccions personals davant reflexions que hi ha hagut a l'entorn del procés nacional, dels companys de viatge d'Esquerra Republicana, en definitiva? Fins a quin punt, diguem-ne, heu tingut allò un dilema ètic,
sí,
o fins i tot moral, a l'hora de dir: bé, acordaré i signaré una cosa amb alguns que en veu alta van donar suport a un acord del govern de l'Estat que va perjudicar enormement no només els meus, sinó tots aquells que d'alguna forma compartien i comparteixen l'ideari del procés independentista.
Exacte. No, és que governar comporta també acceptar aquestes contradiccions. És clar que tenim contradiccions moltíssimes, però arriba un moment que has de tornar a l'inici, has de dir: un moment, jo per què estava aquí? Jo havia vingut a treballar per Sitges, no? És cert que tenim moltes contradiccions i molts de nosaltres aquests dies, doncs, per això ens ha costat tant, també, perquè molta gent diu: bueno, com és que esteu, porteu aquí, no sé... De fet, això de la moció de censura, des del minut 1 que vam començar a governar, ja es va veure, perquè vam portar diverses coses als plens, em penso que va ser el Nacho Rubí que ho va comentar, no? Que va dir, fixa't que han portat moltes coses i moltes ja els hi han tombat en al ple, i és veritat, i fins i tot coses a vegades de poca importància, diguem, que realment només era per demostrar que a l'altra banda eren majoritaris. Nosaltres teníem un pensament quan vam fer aquest govern de que podríem tirar endavant amb minoria. El cert és que hem fet un grup compacte de 8 molt fort i que ens portem molt bé, que ens entenem molt bé, que a més ho consensuem tot però sempre arribem a acords, per tant ens sentíem molt còmodes al govern i per tant incorporar gent d'altra doncs ens costava molt, és cert, és veritat, i més sabent que estaven negociant una altra cosa, vull dir, evidentment, i hi ha contradiccions per totes bandes, una perquè estan negociant una moció de censura que vol dir que et volen treure i has de pactar amb gent que volia treure't, una altra perquè és cert, és gent que en l'àmbit nacional, en l'àmbit de país, nosaltres els hi retraiem tot, els hi retraiem contínuament la repressió que han tingut contra la nostra gent i que no comparteixin moltes de... No hi ha que no siguin independentistes o no, perquè jo ho accepto perfectament, però sí que moltes maneres de governar a vegades doncs, no les compartim. Però tot i així, ens hem vist abocats a que si volem una estabilitat per Sitges, si volem, per això dic, s'ha de tornar als orígens, dius, a veure, tu per què vas venir aquí? Vas venir a treballar per Sitges, no? Per treballar per Sitges que necessitem un pressupost que pugui portar a terme tot el pla d'actuació municipal que vam pensar, perquè tu tens un projecte de poble, necessites uns diners per portar a terme aquest projecte i necessites una estabilitat, perquè si no, no podràs tirar endavant.
Tres coses a partir d'aquí. No ho allargarem massa més, perquè tampoc, també ho deixeu ben clar. Sí. Hi ha hagut una contradicció i continuen existint contradiccions. Sí. Però primera, el pacte natural era amb Junts per Sitges?
Doncs no sé si era un pacte tan natural. Jo no sé per què, perquè són independentistes, entenc, però bé, els altres també són d'esquerres. Vull dir, jo de pactes naturals o no naturals això tampoc ho entenc molt bé. El cert és que des de Junts per Sitges nosaltres moltes vegades els hi hem dit... porten una mica un històric aquí Sitges des de les eleccions que no ha fet prou, crec jo, per tenir bona entesa. Tots recordem que ells durant la campanya van fer una campanya molt en contra d'Esquerra Republicana. Nosaltres mai vam criticar perquè vam governar junts i nosaltres ens vam portar molt bé la legislatura passada i no vam tenir cap problema. Però ja vam fer una campanya que ja ens va costar molt arribar a un acord, és cert. Després, només començar, tots ho sabeu, que es va fer un discurs d'investidura que va ser absolutament contrari a tots els altres. Vull dir, ja amb una vocació claríssima de que no estaven d'acord amb el que havia passat. Després, fa dos dies, vam fer una reprovació a l'alcaldessa per un tema minúscul, en teníem nosaltres. Vull dir, s'ha fet una sèrie de passos que és cert que ens ha distanciat molt a govern en general, a Esquerra, però també al govern en general. Ens hem anat distanciant, és cert. Que nosaltres coincidim amb el tema de país, evidentment, que ens agradaria coincidir en moltes més coses també, que ens agradaria apropar-nos més i que ells és cert que en els últims dies van venir i van dir, home, intentem apropar-nos, nosaltres també ens agradaria, però en cap cas ens van demanar entrar a govern, en cap cas es van mostrar favorables a aquest pressupost, com sí que va ser el Margalló, els Comuns Verds i el PSC. Van ser els tres partits que des de l'inici van dir, a veure, jo vull participar d'aquest pressupost, de maneres diferents, però aquests tres partits van ser els que realment van mostrar interès en entrar en aquest pressupost, en treballar-lo perquè els agradava aquest pressupost.
Deixeu-me fer una derivada aquí, o que sigui una mica dolenta. En Miquel Forns us haguéssiu entès millor?
Amb el Miquel Forns em vaig entendre molt bé, ens vam entendre molt bé, la veritat, i sempre ho vam dir. Durant tota la legislatura vam dir, ens hem portat bé perquè ens hem entès molt bé.
Per això us ho pregunto ara, perquè de la mateixa manera que us preguntem això, garantiu, com garanteix també Mònica Gallardo, que no hi ha hagut, que això no forma part d'una enamistat entre vostès dues,
no,
això que ha passat ara.
Sí, no,
però en canvi
no
sí que
personal.
Reconeixeu que en Miquel Forns us haguéssiu entès millor.
Jo entenc que el Miquel Forns liderava un grup i la Mònica Gallardo lidera un altre grup. Jo ho veig com a grup. Jo crec que Junts per Sitges doncs, això ha portat un recorregut doncs, de molta confrontació contínuament i jo crec que això doncs, a la llarga, evidentment, doncs, afecta, clar que sí. Si tu portes un cúmul d'actuacions que són confrontar, doncs és evident que costa molt més arribar a acords.
Segona qüestió, què els podeu dir a la gent de l'ANC que a través de les xarxes socials ha exposat un esperit prou crític a aquest pacte que qualifica de pacte de la vergonya Què us podeu dir a la gent de l'ANC?
Home, jo, a mi de l'ANC em sap molt de greu, perquè jo sóc de l'inici, sóc sòcia de l'ANC, vaig ser de l'inici, del principi, de les primeres reunions que fèiem a l'Ateneu, encara me'n recordo. És cert que l'ANC ha anat canviant molt, i aquí Sitges també, perquè abans participava moltíssima gent de moltes forces polítiques, de la CUP, d'Esquerra, de Junts, i ara doncs, és cert que molta gent ha anat marxant, perquè ha anat potser... les formes de treballar. A mi m'ha dolgut molt perquè l'ANC, mentre estava coent aquesta moció de censura, que era claríssima i que ens ho han dit tots, que era una moció de censura de Ciutadans, Junts per Sitges, per fer un alcalde del PSC, en cap moment ningú ha contactat amb mi, en cap moment ningú em va preguntar què passa, com podem ajudar, què està passant, que volen treure una alcaldessa independentista i republicana. Mai van dir-me absolutament res, i ara que nosaltres estem fent el que calgui per mantenir una alcaldia amb una persona independentista i republicana, doncs ara ha sortit això a la xarxa. A mi, sincerament, m'ha dolgut, i a més com a sòcia inicial i fundadora de les primeres, m'ha dolgut molt que ningú se m'apropés ni tan sols a preguntar-me què estava passant. O sigui, entenc que si ara això els hi molesta, no sé si vol dir que la moció de censura els hi semblava bé. No ho han dit en cap cas.
Permeteu una derivada també aquí. Enteneu, però, que hi pugui haver molta gent enfadada?
Sí, evidentment, esclar que sí, perquè ens veiem forçats a pactar amb, és cert, amb un partit que és unionista i que precisament la secretària general del meu partit, la Marta Rovira, sempre ho diu, no blanquegem el Partit Socialista perquè els nostres presos polítics han estat més temps amb el Partit Socialista que amb el Partit Popular a la presó, Som plenament conscients. Ara, és cert que des d'Esquerra, ja parlo com a Esquerra Republicana, des d'Esquerra Republicana apostem pel diàleg i apostem per anar parlant i per no tenir confrontació. Això sempre és cert. Per tant, això també ho assumim.
Què heu fet a desgrat?
El pacte.
L'acord?
Bé, a l'acord, home, a desgrat és cert que Sitges sempre ho hem dit, va sortir uns resultats electorals molt fragmentats, sempre ens han dit el més fragmentat de Catalunya, i per tant nosaltres segurament hem de representar això. Cada vegada quedarà més representada la ciutadania al consistori, és cert, com més siguem.
Ja no diré desgrat, és un acord incòmode?
Home, més que res perquè és el que he dit, nosaltres ara havíem fet un grup molt compactat i que ho teníem molt ben resolt, pensàvem tot, i clar que certa que genera certa incomoditat, perquè és cert que és un partit que obertament, és el que he dit, no? Ha actuat, crec jo, no ha fet res, diguem, per la repressió que hem viscut com a país,
Algú us dirà, vaja, i ens sembla que transmetem també el pensament de més d'un. Somreia molt Aurora Carbonell ahir, malgrat aquesta incomoditat.
Home, somreia perquè realment jo estic molt contenta que s'aprovin els pressupostos. És que ho torno a dir, jo poso Sitges per davant de tot i crec que són uns pressupostos boníssims. És cert, mira, m'ha costat, no sé si una úlcera o no sé què m'haurà costat, m'ha costat que he de pactar amb un altre partit més. És cert, ens haurà costat que serem molta més gent a govern, i això vol dir que s'haurà de consensuar més tot i s'haurà de parlar més tot, però finalment tenim uns pressupostos bons per Sitges, governarem amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, i què és el que ens interessa? Doncs això, jo he vingut aquí un temps a ser alcaldessa i aquest temps vull fer el millor per Sitges, el màxim possible, vull fer habitatge, vull fer que el poble estigui net, vull fer que l'economia ruli i funcioni tot bé, i per tant, doncs sí, doncs farem el que calgui pel bé de Sitges. Jo crec que ho hem d'avantposar davant del partidisme i davant del que calgui.
N'afegim una més, i una que té relació també amb el posicionament de Guanyem Sitges aquestes darreres hores. Ho comentava fa un moment l'alcaldessa, hi ha hagut una molt bona entesa en el govern, en aquest govern de 8, durant aquests primers mesos de la legislatura. Guanyem Sitges, que hem de suposar, com ells també han dit, que van tenir una assemblea incòmoda, per tot el que suposa la incorporació del Partit dels Socialistes, també diu en veu alta que, és clar que es malfiga del PSC. Aleshores, gairebé plantejant-nos allò en la vida real, en un equip de treball, com pots treballar si et malfies o si malfies de qui tens al costat i de qui també té o tindrà responsabilitats a la teva alçada? Com gestionar
doncs, això? Generant confiances. Jo entenc que el PSC també es pot malfiar, a més de nosaltres, és normal, però generant confiances. Jo crec que el PSC el que sí ha fet força bé és això, que s'ha treballat el pressupost, ens va fer moltes aportacions i ens va fer moltes aportacions que estàvem molt d'acord amb moltíssimes. És que gairebé diria que amb el 90% de coses que vam dir estàvem sempre d'acord. Ells en el PSC en el pressupost ha portat tot el tema de la transició energètica, de la economia circular, molts temes de l'àmbit de la salut. Vull dir, ells també s'ho han treballat això i ells també segur que tenen malfiança amb alguns de nosaltres i nosaltres també. Doncs què hem de fer? Consens, treballar en consens i treballar en confiança, amb molta confiança.
Hi ha hagut més ganes d'entrar per part del PSC que no pas de quin tres per part del govern?
Bueno, una mica
50-50.
Sí, sí, sí. Perquè és el que et dic, nosaltres necessitem estabilitat. I necessitem estabilitat. I qui ha entrat? Doncs qui, la veritat, qui s'ha ofert millor i qui s'ha posat més bé. És que és així. Vull dir, sí, per això et dic que és un 50-50, perquè nosaltres necessitem estabilitat, som conscients plenament. I ells volien entrar i són qui ho han mostrat de manera més clara i qui han mostrat més suport en el pressupost i que s'ho ha treballat més.
El capítol següent ens portarà, òbviament, abans de Setmana Santa hem de suposar, pels vols de Setmana Santa, a un nou cartipàs que haurà d'incorporar els regidors del Partit dels Socialistes, perquè ara hi ha, diguem-ne, que aquests 30 dies de marge per poder, diguem-ne, de desenvolupar, parlar d'on es poden encabir o quines responsabilitats poden assumir els regidors del Partit dels Socialistes.
Exacte, nosaltres ara ens hem marcat aquests 30 dies. La primera, el compromís aquest que abans has comentat, el primer punt era l'aprovació dels pressupostos i llavors aleshores tenim 30 dies per fer un cartipàs. Hem de tenir en compte que hem d'integrar també el Josep Maria Martínez del Margalló, uh-huh, perquè ja va entrar d'aquesta manera, i també tenim en compte que nosaltres seguim parlant amb els Comuns Verds. Que ells,
Josep Maria Martínez, és més fàcil, no?
Sí.
És més senzill, això, eh?
És més senzill, però bé, gairebé però també
l'està. Gairebé ha estat induït allò de dir Josep Maria, botigues, sí, Garraf, tota aquella zona, ho porteu vos, sí, i fet està. D'acord.
Però també seguim parlant amb la Carme Gasulla de Comuns Verds, que recordem que ells van ser els primers que van donar suport sense res a canvi, diguem, uh-huh, al pressupost.
Voleu que entri
i
també?
També seria interessant que entrés la Carme Gasulla. Nosaltres els hi hem dit a Comuns Verds, els hem ofert d'entrar. Ells, evidentment, el primer que ens han aportat és tota una sèrie programàtica que ells, si ells, doncs, s'han repassat, evidentment, tot el pla d'actuació municipal i volen aportar moltes més coses i, per tant, ells primer volen parlar bastant més del programa, del pressupost ja van fer les seves aportacions, que per això l'aprovaran, i si amb aquest temps doncs, també ens dona temps de que ells s'incorporin d'alguna manera, doncs també ho seguirem parlant. Per això necessitem també temps, perquè no només són els tres regidors socialistes, sinó que tenim el Margalló, que també s'incorpora segur, i seguim parlant amb Comuns Verds.
Amb Nou Horitzó, ho teniu al cap o no?
Amb Nou Horitzó vam parlar amb ell, vaig parlar jo, després va parlar el regidor Monasterio, crec que de Guanyem també vam parlar. Nosaltres li vam demanar que si estava d'acord amb el pressupost, que penso que sí, que donés suport a un pressupost, però és evident que ell també una mica jugava també a les dues bandes, també jugava amb això de la moció de censura, perquè recordem que la moció de censura necessitava un mes per ser 11 i ell també jugava, i en aquí ja s'havia quedat.
No dona pas tant la sensació de
d'entrar.
Que pugui entrar al govern?
No, sí que ell es va oferir per entrar, però és cert que nosaltres doncs, també, depenent de com quedi finalment tot el consistori, doncs, hauríem d'analitzar si hi ha la possibilitat de que entri o no. Això és veritat, però ell sí que va dir que només donaria suport als pressupostos si entrava un govern. Si no, no. Al principi és el que ens va dir.
En cap moment en aquestes negociacions s'ha posat sobre la taula regidories determinades per cadascun dels regidors socialistes?
No, encara no. Ho hem començat a parlar. Jo ho he parlat amb el Lluïsmi i també ho he parlat amb el govern, que bé, com ho assumiríem, però encara no, precisament per això ens donem temps, per parlar-ho tranquil·lament i com ens ho... També és molt important saber les dedicacions de cadascú, si podrà venir a dedicar-se 100% o no, perquè això, clar, depèn del que puguis, la dedicació que tinguis, podràs agafar més regidories o més grosses o menys.
O sigui que pot sortir un govern de 13 al final?
Doncs sí, podria ser un govern de 13, sí, sí. Bé, com més seguem, més riurem, sí, no? Diuen.
O si no, com diu la dita catalana també, casa de molts, se la mengen els caragols.
També és veritat.
Sempre, tot és mal que mata, suposo.
Exacte, però és el que he dit al principi, és un reflexe del que va dir la ciutadania.
Ara tornem al principi, perquè òbviament, més enllà del que hem pogut constatar, Albert, fes-me un favor, tanca la porta aquesta d'aquí perquè és que sento el que està passant més enllà i se me'n van les idees del cap. Més enllà del que hem pogut llegir les xarxes socials, etcètera, etcètera, en l'entorn d'Aurora Carbonell, és a dir, la direcció d'Esquerra Republicana, els representants comarcals d'Esquerra Republicana, li han dit alguna cosa sobre aquest acord signat aquí,
Sitges? Sí, sí. De fet, em donen tot el suport perquè saben, ja tot l'històric, diguem, perquè això no és una cosa que ha sigut avui, sinó que portem molt de temps en negociacions i de fet estàvem preocupats quan va començar a sortir la notícia de la moció de censura. S'han fet altres mocions d'aquest tipus a altres llocs, tenim una alcaldessa a Montgat, per exemple, que precisament va ser exactament el mateix, va ser un pacte de Junts per, en aquell cas era Junts per Montgat, Ciutadans i el PSC, i van fer un alcalde del PSC, i per tant ha passat en altres llocs i en el meu entorn estàvem preocupats, és clar que sí, van mostrar tot el seu suport, de que fes el que confien en mi en aquest sentit per arribar a un acord d'estabilitat. Per tant, sí que han estat informats sempre, de fet la gent d'Esquerra també ha estat informada sempre, hem fet diverses reunions, hem fet executives diverses, hem fet assemblees perquè la gent en tot moment veiés què estava passant, i de fet se'ls hi ha explicat, s'han buscat totes les opcions possibles. I aquesta al final ha estat l'única potser, però també la millor que entenem pel bé de Sitges. Vull dir, no ha sigut a buscar això, sinó que portem molt de temps ja treballant-ho, i per tant jo suport total de tots els càrrecs d'Esquerra Republicana.
Si hi ha eleccions al Parlament, clar, podeu tornar a ser diputada, depèn del lloc on us fiquin a la llista, però...
No, de fet, si hi ha eleccions al Parlament ara, sí, aquest any, que és molt probable, sí, jo he demanat que no em posin a les llistes. O sigui que, si hi ha eleccions al Parlament...
O sigui ara... que...
De... Sí que he demanat que hi hagi algú del Garraf, si us plau, perquè d'acord, sí que ens interessa estar, perquè crec que és molt interessant, però...
Però és a dir, que... Aurora Carbonell ha demanat explícitament,
exacte,
no formar part de les llistes d'Esquerra Republicana per no haver de tenir, suposo, aquesta, exacte, dialèctica... Tant d'allò de...
Perquè, no, el cert és que m'agrada moltíssim, i m'agrada, i penso que és molt interessant estar al Parlament, però també penso que aquí Sitges, primer, si el govern era més curt per l'estabilitat que es necessita, i si el govern és més ampli, perquè entenc que he d'estar més aquí encara per treballar per Sitges. Tot i que el temps aquest que estic al Parlament i que segueixo estant, penso que ha estat molt profitós, perquè nosaltres doncs també ens ha servit, no?, per tenir moltes coneixences, i és molt important. I també penso que és important que al Parlament hi hagi gent del territori, alcaldes o alcaldesses, perquè crec que també s'ha de veure, han de saber el que es passa el dia a dia.
Ho veu apuntar quan veu arribar al Parlament, que em sembla que recordem una reflexió semblant a la de si veig que no puc assumir això,
exacte,
deixaré el Parlament. Sí. En qualsevol cas, l'oposició també ho feia reflexionar sobre si era possible compatibilitzar aquests dos càrrecs, perquè Sitges demana molt. Sí. Aquesta experiència del Parlament també us ha demostrat que Sitges demana molt?
Sí, Sitges demana molt. De fet, també hi ha alcaldes de ciutats grans, perquè hi ha l'alcaldessa de Girona, l'alcaldessa de Vic, hi ha alcaldes... Però Sitges requereix molt, Sitges té molta imatge fora, moltíssima, i fem moltes activitats que requereix molt la presència sempre, no?, de l'alcaldessa o dels regidors, i potser en altres poblacions no tenen tanta imatge exterior, i penso que això és important, i és important donar la imatge de que l'alcaldessa doncs està present. També és important que el que he dit, perquè jo, per exemple, he tingut molta coneixença de tot l'àmbit doncs del litoral, de l'àmbit de salut, de l'àmbit que potser abans doncs potser no tenia tant de coneixement, però com es treballa al Parlament, les polítiques digitals, empresa, també és molt important, perquè estàs allà i dius, ojo, no fa molt vam parlar del Tom Manta, no? Jo vaig dir, jo tinc molta experiència en això. És molt important també, però bé, fas els contactes, i després jo ara penso que com a alcaldessa ja sé segurament on puc anar a picar portes i on he de parlar per als temes que ens interessin per Sitges.
Per tant, us podeu quedar aquí i picar, exacte, les portes que ja convinguin en el seu moment.
Sí, sí, sí.
Demà, ple extraordinari de pressupostos, què ha canviat des de aquella proposta del pressupost de 49,9 milions d'euros que es va presentar el 20 de gener amb el pressupost que es presenta demà, després de les incorporacions o suggeriments o les diferents propostes o modificacions que s'hagin pogut introduir arran de les converses amb els diferents partits polítics?
Sí, una mica el que he comentat, no? Algunes les tenia aquí, amb el PSC el que es va treballar molt és tot el tema això de l'economia circular, de la transició energètica, també s'han posat diners per fer una oficina de salut, que penso que és molt important, perquè com tenim l'ambulatori que no ens funciona a la nit, també és important, hem estat parlant també amb la conselleria, quan vam anar no fa molt el David Martínez, el regidor de Salut Pública, i jo ja vam començar a parlar, perquè els vam dir, escolta'm, hi ha una proposta d'un partit, el Partit Socialista, d'una oficina de salut, i ens van dir, doncs sí, hi ha llocs que s'està portant a terme i és interessant.
Explica'ns una mica, què és una oficina de salut? O què vol ser?
Una oficina de salut és una oficina on es poden fer tràmits de salut, però no el que em fa l'ambulatori, evidentment no tens un metge, però sí que es pot donar molta informació de tràmits de salut. Per exemple, nosaltres doncs, podríem també donar molta informació, per exemple, amb el tema de la sida. Es pot donar molta informació en tema de drogadiccions, en tema de salut pública en el sentit de, per exemple, tot el tema de les inspeccions sanitàries que es fan als establiments. O sigui, són temes que no són el típic tema d'anar al metge, però que són temes que té a veure amb la salut. I això pensem que era una aposta que ens va donar el PSC i que nosaltres també vam recollir i que pensem que és important. Amb el grup del Margalló, evidentment, s'han posat moltes partides pel tema, mai havien tingut tantes partides per botigues i garraf. Nosaltres també hi estàvem d'acord, perquè entenem que sempre ho hem dit que era un deute pendent, però sobretot grans obres com el soterrament d'enllumenat i de telefonia de garraf 2... La conegudíssima depuradora que fa no sé quants anys que està pendent
de fer,
que en fi la farem sí o sí, i després redacció d'estudis i projectes per fer molts temes de carreteres, de rotondes, d'enllumenat, la regeneració. Això és un tema que l'Eduard Terrado, a la regió de Medi Ambient, també s'hi ha posat molt a sobre, que és la regeneració i la naturalització de la riera de Vallbona, que és una riera canyallà, que és un indret fabulós, que podria ser molt maco i està també molt, molt deixat. És a dir, Garraf i Botiga s'han posat, evidentment, partides importants per això. I amb els Comuns Verds, sobretot també vam portar, sobretot hi ha moltes partides lligades als plans de mesura de xoc sobre l'emergència habitacional, tot el que és tema d'habitatge, també s'ha ampliat molt amb ells, i també sobre medi ambient i canvi climàtic. De fet, vam posar una nova partida destinada a la preservació i la restauració d'espais naturals, això que parlàvem de la Riera Vallbona, la Riera de Ribes, dotada inicialment amb un pressupost de 175.000 euros. Tampoc mai s'havien posat tants diners només per espais naturals. I també en l'àmbit de les mesures socials, també gràcies a Comuns Verds, s'incrementen 120.000 euros la partida per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, fins a arribar fins a 300.000. És a dir, s'han augmentat partides que van demanar ells concretament cada partit i que s'han pogut en algunes intercanviar d'altres.
Si demà s'aprova el pressupost, el pressupost es podrà fer efectiu quan?
Doncs en un mes.
En un mes.
Aproximadament.
O sigui, sí, pels vols de Setmana Santa.
Sí. Per això nosaltres teníem tant d'interès. A mi molts partits, entre ells el PSC, molts em deien, no, però per què no l'allarguem, per què no esperem més endavant? No, no podem esperar més. De fet, nosaltres el volíem portar al gener. I ja tots aquests temes de negociacions ens ha retrasat gairebé un mes.
Perquè aquesta llista, que és una llista molt llarga, esclar, cada any acostuma a ser motiu de debat el tant percent d'execució del pressupost.
Exacte, això és el que necessitem, executar-lo. Però és que una part important és quan s'aprova el pressupost per poder-lo executar. Com més tard l'aprovis, més difícil serà executar-lo.
Ens haurem menjat 3 mesos de l'any.
Clar, jo per això tenia molt d'interès amb el que el pressupost s'havia d'aprovar ja. No hi ha només per tenir per això, perquè moltes coses, si no, no les pots executar perquè no et dona temps a fer-ho. I això és bàsic i és importantíssim. Per tant, l'any que ve el pressupost haurà d'estar abans. Ja
aquest és un dels debats. S'ha parlat de l'emergència habitacional, que és també un debat que ara té una sortida, com a mínim ja d'entrada, amb aquesta proposta d'aquestes 3 cooperatives que faran els habitatges, etc. Però, esclar, hi ha un altre debat sobre la taula, que és el que ha mogut aquests darrers dies, sobretot els neguits de l'Associació de Serveis de Platges, perquè, òbviament, d'aquí un mes també estarem a les portes de la temporada. Si no recordo malament, em sembla que era el 21 de març que l'Associació de Platges ha demanat com a data d'inici de la temporada de les platges a la Generalitat. Hi ha el que ha succeït arran de la Llevantada Glòria, i hi ha aquell etern debat entre què fer ara per salvar aquests mobles de les conseqüències de la Llevantada Glòria i que la temporada de platges pugui començar amb una certa tranquil·litat. Maneu Martínez, l'hauran escoltat, estirava molt de la corda per veure si podia aconseguir un compromís del govern. El govern se n'està molt de dir en veu alta com fer-ho això, entre altres coses, perquè aquesta moció de l'economia circular també pesa davant de qualsevol decisió que es vulgui prendre. Però està clar que aquest serà gairebé, diguem, una de les decisions més urgents que caldrà prendre ara, no?
Sí, exacte. A nosaltres ho hem dit, ens preocupa molt la situació de les platges, perquè evidentment afecta el turisme, i a vegades jo sempre ho dic, no afecta només el turisme, ens afecta a tots, perquè tots ens, bueno, molts ens agrada anar a les platges i disfrutar de les nostres platges.
Clar, algun dia s'haurà de dir en veu alta com fer-ho, això ara.
Clar, el que no pot ser tampoc és que sempre diguem, bueno, com ara necessitem un tornem, perquè així portem ja, jo vaig arribar com a regidora de platges el 2015 i ja es portava un parell d'anys posant sorra perquè, bueno, només aquest any, perquè, clar, doncs en broma portem 5 o 6 anys posant sorra perquè aquest any és necessari. No
d'acord,
podem,
és
no
a dir, continuar. Aquest argument de només aquest any perquè és absolutament necessari no us valga.
De fet, l'any passat ja el vam posar sorra molt, molt poca, amb menys quantitat, diguem, només vam posar a bassa rodona davant del Club de Mar, justament perquè és que si no havíem de tancar
la zona
la
que sempre es menja.
Exacte. Només la vam posar allà amb la draga. La resta vam intentar repartir la sorra que hi ha allà. Jo crec que no es pot actuar ja d'aquesta manera de salvem els mobles aquest any, salvem... No, s'ha de... primer, hem d'esperar, perquè és que tots ens diuen que ens hem d'esperar a la sorra perquè molta, bastanta part de sorra es anirà recuperant. És cert, hem d'esperar els temporals. És cert que amb el tema del canvi climàtic els temporals cada vegada tenen menys sentit com els coneixíem abans. Jo quan vaig arribar recordo que em deien que al maig hi havia el temporal de les faves, que t'ho deien tots els agricultors i els pescadors. Ara tot això ja s'ha perdut perquè és el juny o potser és el juliol. I per tant, el fet de posar sorra és que tampoc ens salva la temporada. No és ja si la draga sí o la draga no. És que el fet de posar sorra tampoc ens la salva.
Ens ho esteu posant molt bé per gairebé intuir que l'Ajuntament no sol·licitarà la draga.
No ho sabem encara al 100%, és cert, perquè pot passar, no sé, qualsevol desgràcia que diguis, ostres, que no hi ha ni un gram de sorra, però la intenció és
no demanar-la.
És no demanar-ne, perquè és el que dic, ja no és demanar-ne o no, és que, vull dir, és que no soluciona. No soluciona segurament ni el problema a la mateixa temporada, que abans te'l solucionava per la temporada. Deies, bueno, jo la poso a finals de maig o primers de juny i em soluciona la temporada. Clar, si la draga ha de venir el mes d'agost, com em va passar a mi personalment
un any... No, és que també ho preguntàvem, perquè aleshores els terminis entre que la demanes, entre que t'arriba, entre que es fa, estàs ja a mitja temporada.
Exacte, no, nosaltres la podem demanar. El que passa és que, com és molt garantista el fet de portar una draga, perquè és cert, és molt garantista, jo per això, quan la vam portar, jo defensava de que estava molt controlat, perquè es controla d'on es treu, on es posa, per on
garantista
passa.
Garantista vol dir que cada vegada garantista que la demanes, que... cada vegada s'han de presentar uns estudis conforme no afecta determinades zones, s'agafarà sorra d'allà, de no sé on, no sé què.
Això... Però a més és que com s'esperen, si venen temporals o no venen temporals o no sé què, es va allargant, i el que no pot ser és portar la draga al mes d'agost, perquè és que és més contraproduent que no tenir sorra, quasi. Vull dir, com l'hem de portar al mes d'agost una draga?
A hores d'ara, entre el ple, el debat sobre les platges i totes les opinions que podeu recollir, té Aurora Carbonell sobre la taula més opinions que li diuen no la demanis, la draga, que no que la demanis?
Potser sí, potser sí. És cert que molta gent, clar, el que vol és sorra, porta la sorra com sigui, i això és veritat, i hem de fer alguna cosa, està claríssim, per tenir unes platges doncs amb molta més sorra. Però també és cert que ens hem d'adaptar, és que ens hem d'adaptar. Si a la llarga això serà així, perquè és possible que sigui així, clar, hi ha gent que et diuen no, és que segurament s'hauria de treure el passeig. El passeig entenc que no el traurem, entenc. Per tant, ens haurem d'adaptar. Com ens haurem d'adaptar? Doncs no sé, potser amb algunes platges és evident que hauran d'haver-hi menys guinguetes, és cert, que hi haurà platges que podran haver-hi guinguetes potser doncs, més grans o més dotades, i hi haurà platges que potser no podrà haver-hi guinguetes perquè hi haurà en alguns moments hi haurà sorra i en altres moments no hi ha sorra. Doncs adaptem-nos a com ha anat canviant el sistema, no? És evident que el que no farem mai és dir no, ja no viurem més del sol i la platja, no, perquè sí que volem turisme de sol i platja, igual que volem turisme cultural, igual que volem turisme esportiu i tots els turismes, i el de sol i platja és el que atrau més, que després ens aprofitem d'aquest turisme perquè faci cultura, faci turisme, faci el que sigui. Per tant, clar que volem turisme de sol i platja, però adaptem-nos, és que no hi ha una altra manera, si no, no ens en sortirem. Mira, en el pressupost aquest, precisament, en el pressupost de turisme m'ho havia portat perquè veieu la importància que li donem al turisme. Nosaltres aquest any s'augmenta en un 11%, o sigui, el pressupost total de turisme és de 1.090.000 euros, o sigui, augmentem un 11% més que l'any passat, I part d'aquest augment, sobretot bé, el que augmenta més és cert que és amb el Sitges Convention Bureau, que és tot el tema del negoci de turisme, però també augmentem molt amb el tema dels estudis i els treballs tècnics, perquè entenem que la gestió turística és molt important i és el que ha de fer l'administració pública. Fer estudis de comportament del turista, estudis de comportament del clima, què està passant, què passa si realment la gent quan vingui aquí, doncs també hi ha molta gent que defensa un turisme molt més ecològic, molt més sostenible. Això també t'aporta turistes. Dir, doncs amb això també ens hem de treballar-ho.
Més d'un que s'escolti pensarà ara que arriba el cap de setmana de Carnaval. Diguem-ne que la sostenibilitat l'amagarem una miqueta perquè tindrem un devessall de gent que ve de tot arreu, que està a tots els llocs, que la feina serà poder mantenir el poble més o menys amb unes certes condicions davant d'aquesta allau de sí. Públic que vindrà.
Ve molta gent, és cert, però també treballem perquè sigui un carnaval el més sostenible possible. Hauríem d'anar reduint el plàstic de totes les carrosses. No fa molt penso que es va dir que es volia anar reduint l'alcohol. Si redueix l'alcohol ja es reduïn els pots de plàstic. Això serà l'efecte col·lateral. Però és cert que nosaltres també demanem que totes les festes siguin més cíviques i... És veritat que a vegades es contraposa això de la sostenibilitat amb venir molta gent, amb la massificació. Doncs és això el que s'ha de treballar i per això fem molts estudis per saber l'afluència de gent, com es belluga, per on va, què ens interessa més. Potser si tenim molta afluència en unes zones concretes dels passeigs, potser ens interessa fer altres coses en una altra zona perquè la gent no estigui tan massificada en un lloc. Doncs és això el que s'ha de treballar.
De fet, però, continuem valorant les festes en base a la presència de públic.
Sí, exacte, el que passa és que...
Amb això no hem canviat.
Sí, però no amb la presència...
Parlava de les 300.000 persones del Carnaval, sí. Que és aquella xifra a la qual cada any s'hi arriba, la posis del dret o del revés, sempre acabes amb les 300.000. De fet, encara ens serveix com a vara de mesurar això.
Sí, el que passa és que cada vegada ho podrem saber millor i més exacte, gràcies a la tecnologia, la gent que ve. Com ve? Quants dies ve? Com es belluga? Què fa? Tot això des de turisme, nosaltres cada vegada tindrem més eines per poder-ho saber i això crec que és interessant. És cert que hi ha macrofestes, com Carnaval és una macrofesta, però n'hi ha d'altres que a vegades doncs, potser t'interessa més quin tipus de gent ve. O sigui, que vingui, potser no ens interessa tant que vingui molta, molta, molta gent, sinó que la gent que vingui sigui gent de qualitat, no? I sigui gent que respecta l'entorn, que respecta la festa, que li agrada, que ve perquè té un interès cultural amb aquesta festa. Això és el que ens interessa més que vingui.
És capaç de gestionar l'Ajuntament les conseqüències d'aquest nombre ingent de persones que ve?
Home, hem de ser capaços, és clar que sí, hem de ser capaços, jo crec que sí. Justament ahir vam fer la Junta Extraordinària, la Junta Local de Seguretat, i a mi em va agradar molt i em va tranquil·litzar molt sentir tots els cossos que hi havia allà representats. Hi havia la policia local, els Mossos, Protecció Civil, Creu Roja, Bombers, en fi, de tots. I m'agradava molt sentir que cada any van millorant, cada any veuen, mira, l'any passat vam tenir aquí un flux de problema, doncs aquest any posarem això. L'any passat vam tenir, i jo crec que amb això es va millorant, i es nota, i penso que tenim uns grans professionals en tot aquest àmbit, gent que a més la policia local ho va dir, no? Estarem tots els efectius allà, vull dir, per tenir tota la gent posada, i els bombers també van dir que doncs, estarien en més llocs. Cada any es va veient què fa més falta i jo penso que sí, que estem preparats i que tenim molta gent molt ben preparada.
Si us escolta un comerciant i pensa, ai, hi hagués tanta tensió amb la venda ambulant il·legal...
Tanta atenció, en quin sentit?
En el sentit de vetllar perquè no hi hagi al carrer venda ambulant il·legal.
Home, es vetlla i es treballa perquè no hi hagi venda ambulant. És cert que és un problema i tots ho sabem, però nosaltres tenim una parella de policies cada dia que està al passeig, cada dia que està totes les tardes o tots els matins moltes vegades, que això ens representa que no pot estar en altres llocs i que està hipotecat perquè hi ha una parella allà quieta només perquè no es posin els top manta. És cert que dius, va, els top manta s'han anat a l'altra banda. És cert, vull dir, sabem que la gestió... És molt difícil, sabem que ara se'ns estan anant molt amb la zona del Racó de la Calma, doncs ara la policia va cap allà. Vull dir, és un problema bàsic, sobretot, sempre ho hem dit, de la llei d'estrangeria i dels distribuïdors, que és a qui s'hi hauria d'anar a atacar directament. No els venedors, que és l'últim que ve aquí, es posa amb una manta a terra i que ja no és un problema ni si venen de fora o no venen de fora, perquè com veieu aquí al Racó de la Calma estava l'altre dia, precisament vaig passar caminant i vaig sentir una noia que era de Sant Pere de Ribes, que deia, no, jo vinc de Sant Pere de Ribes a vendre aquí. I quan ve la policia em fa fora. Ho vaig escoltar com sí. Ho deia. És cert, l'únic que nosaltres podem fer és cert, són la presència policial perquè surtin, perquè no facin un acte de venda al carrer, que és il·legal, és cert. I a l'àmbit social intentem treballar per tota aquella gent que té documentació i que la podem ajudar, intentar buscar-los una sortida perquè no facin això. Però és cert que se'ns escapa molt perquè és un problema global i un problema que hi ha a molts llocs i de molt difícil solució.
Aquest continua sent el problema de més difícil solució?
És un dels problemes de molt difícil solució, bàsicament perquè no depèn de nosaltres. Si depengués de nosaltres, jo i a mi em posaria i ho resoldríem, però no depèn només de nosaltres. El que depèn de nosaltres ho treballem. A mi la gent que em diu és que no feu res pel Tom Manta, no, sí que fem. De fet, tu, tots, jo, tots estem pagant una parella de policia que està cada dia allà controlant perquè no s'hi posin i que van a la plaça de Sant Sebastià i que van a les escales i cada dia estan allà, vull dir, i això ho estem pagant entre tots, vull dir, sí que estem fent actuacions. Ara, que no ha solucionat el problema? No, ja ho sabem, clar que no. Bé, és el que anem fent.
Aquest parament per Carnaval l'evitarà una mica el Tom Manta?
Doncs no ho sé. El que sobretot el que es vetlla molt pel Carnaval,
perquè vaja, hi ha un desembarc aquí, eh?
El que es vetlla molt per Carnaval és pels furts, pels robatoris, perquè sempre hi ha una avalanxa, així ja se sap, perquè com hi ha molta gent, també es controla les urbanitzacions perquè doncs hi hagi vigilància per les urbanitzacions, perquè no es facin robatoris, perquè sempre quan hi ha molta gent doncs s'ha de vetllar per això, per la seguretat de tots els ciutadans i perquè sigui una festa al màxim de tranquil·la i al màxim de controlada possible, clar.
Deu anar a la gala Drag Queen?
Sí, evidentment.
I què tal?
Doncs molt bé, a mi em va agradar, no sé, la resta de gent. A més vam tenir la consellera de Salut que em va dir que li agradaria venir, la vam convidar. Jo penso que ha estat una nova aposta, penso que a la gent li va agradar força, realment va ser un espectacle, perquè més de 400 persones crec que vaig veure dalt d'un escenari. A mi em va agradar, vull dir, jo crec que és una nova aposta, que sempre que hi hagi noves iniciatives i que aportin doncs, noves ofertes, no?, al Carnaval o a qualsevol altra festa, crec que ha de ser benvinguda i si a la gent li agrada, endavant.
L'any que ve de la Rua de Dimarts potser també canviarà d'horari?
La Rua de Dimarts? Doncs no ho sé, això la Comissió de Carnaval suposo que seran els primers que ens ho comentaran. Ara que no toquin molt, que tothom està molt content. Sobretot els cossos de seguretat, que estic molt content.
A part, li ha tocat a l'Aurora Carbonell, de moment una alcaldia tranquil·la en matèria carnavalera.
De moment sí.
De moment sí. Hi ha nova directora a la Fundació del Festival de Cinema?
Exacte, sí, doncs s'ha fet un procés de selecció que va començar ja fa uns mesos a través d'una empresa de recursos humans que va contractar l'ICEC. Es va contractar una empresa i es van presentar més de 300 currículums, crec que 314.
Us ha sorprès que de 314 s'hagi escollit l'actual?
Bé, home, és evident que qui estava doncs, té molt a favor de la coneixença. Jo només vaig participar i al final, però sé que dels 300 i pico currículums doncs, després ja es van passar a 20 i tants, després a 7 o 8, i al final van quedar 4 persones que es va fer. A mi el que em va agradar més és que a tothom li encanta el Festival de Cinema, tothom és super fan.
Fan del festival.
Molts eren molt fans. Ara és cert que la persona que està és una persona que té molta coneixença i que a més recordem que l'any passat va portar-ho en un moment molt complicat.
Són les 12. Alcaldessa, gràcies. Fins a propera.
Moltes gràcies.
Tornem a vosaltres. Demà.